Rocío Berenguer és una artista florestana que aquest octubre ha tornat a casa per presentar The Bad Witch, una de les seves últimes creacions al Centre Cultural de Cultura Contemporània de Barcelona. Aprofitant la seva visita, l'hem convidat a Ràdio Sant Cugat. Rocío, benvinguda.
Hola, gràcies.
Com estàs?
Molt bé, molt bé, molt bé.
Dic que tornes a casa perquè tu vius a París, no? Ja fa uns anys.
Sí, fa molt de temps que m'he anat d'aquí i que estic vivint fora, i ara fa 13 anys que estic a França i 9, crec, a París, que estava de passada, però se m'ha fet una mica llarga la passada.
Ai, i escolta, què és el que et va portar a fer aquest canvi? Per què deixes la floresta i t'acabes instal·lant a la capital francesa?
Per la majoria de decisions ha sigut per amor, en realitat. Perquè em vaig enamorar i llavors per viure lluny, junts em vaig enamorar d'un dramaturg que vaig conèixer gràcies al com es diu això? Al Festival de l'Obrador. L'Obrador de la Sala Beckett, que fan a l'estiu,
sí.
Fent un festival de l'Obrador. I és de dramaturgs d'arreu del món, no? Que venen de tots els llocs. I llavors em vaig allà, vaig fer en des ateliers, i em vaig enamorar d'un dramaturg francès, i ja, pues, vam intentar posar-nos junts, i vam començar a crear una companyia junts, i treballar, i tot això, i ens vam mudar a Marsella. I des d'allà ja em vaig començar a implicar en projectes i començar a implicar en altres coses, i després una cosa va a l'altra i dius, bueno, quan acabi aquest projecte, pues igual torno, vaig a un altre lloc, o jo també volia anar a Londres o bueno, altres països, no? I al final mai acabes un projecte que ja estàs començant un altre, i no acabes mai una relació que ja està una altra relació d'amor allà, i al final, bueno, això.
O sigui que l'amor va florir i va néixer aquí a Barcelona,
sí.
A prop de casa, però t'ha portat lluny, eh?
Sí.
De totes maneres, encara tens i mantens aquest vincle amb la floresta perquè tens part de la teva família,
sí.
Aquí.
Sí, sí, sí. Hi ha encara la meva mare, que viu a la cúpula, que la cúpula l'havia creat el meu pare.
Sí.
Que havia creat l'editorial La Cúpula. I ara el meu pare ja no està des de fa temps, però la meva mare s'ha quedat amb la casa, i llavors venim a Menudo. I La Cúpula és una nau espacial, com entre una barca i una nau espacial, com una espècie de ovni UFO que està ahí en medio de la floresta.
És una construcció molt especial, no? Que té aquestes característiques que dius tu, vista des de fora.
Sí.
Per qui no la conegui, doncs, si algun dia passa per la floresta, que sàpiga que hi ha aquesta casa, que és on viu doncs, la família de la Rocío. Escolta, la teva infantesa, la teva adolescència, tu l'has passat a la floresta. Què recordes d'aquesta etapa?
De passar molt de temps fora, d'estar sempre fora.
Al carrer?
Al carrer, als jardins, d'entrar dintre de cases abandonades, d'estar davant de l'església, d'estar pel bosc, molt de bosc, molt de bosc, molt de bosc. Amb els arbres, no sé, hi havia una... El que m'agradava molt de la floresta és que és molt... És una mica salvatge. Llavors, no sé, la manera d'apropiar-se de l'espai públic, com no està tan utilitzat o comercialitzat, bueno, obre molt les possibilitats a la invenció, a la creació. També vam començar a fer grafiti, llavors anàvem a buscar llocs sota el pont, sota el maixà, a fer grafiti, a fer sa... Bueno, era com un terreno de juego muy libre, molta llibertat.
I a l'escola? On vas anar? A l'escola de la floresta?
A l'escola de la floresta, sí, sí. Amb els pins i tot, sí, sí.
I conserves amics d'aquella època?
No. En fet, bueno, jo em vaig anar amb 21 o 22 anys i vaig tallar amb tot. Vaig tallar...
Vas fer un canvi de vida, no?
Total, sí. Vaig canviar de vida. I sí, hi ha algunes amistats de la infància que encara ens veiem de vegades i tot això, però ja, no sé, hem agafat camins molt diferents. I...
Mm. Abans feia referència al teu pare, que el teu pare fos l'editor de la revista de còmics El Víbora, el Josep Maria Berenguer, i ta mare mestra de l'Escola d'Art. Això ha tingut alguna cosa a veure en aquesta vocació artística que tu tens?
Sí, sí. Podria dir que no sóc gens original, perquè... No, he agafat tot d'ells, o sigui, tot el que em semblava bo a agafar.
Uh-huh.
I no, del meu pare jo penso que heredo una part molt punk, molt... Bueno, d'una búsqueda de llibertat, un poc crítica també social, crítica política...
Reivindicativa.
Molt reivindicativa, així. Una manera d'això. I de la meva mare, pues, una espiritualitat, jo crec. O sigui, una manera de veure la bellesa, la veure el món, una manera de sentir la... De forma estètica, el món. Tenir una experiència estètica del món. No?
I això trobes que et dona com un equilibri, no? Aquestes dues parts del que reculls del teu pare, del que també et va portar la teva mare.
Sí,
t'han donat un cert equilibri a tu.
Bueno, equilibri o desequilibri a partir del qual ens posem en una dinàmica i permet de crear moltes coses, no? O de fer coses. O sigui, jo crec que també el desequilibri, si és creatiu, és important, no? Perquè és ahí on està la dinàmica.
Uh-huh. El desequilibri molt bo per a l'artista, però l'equilibri per a la persona, no? Mm. Seria? El CCB et va definir a la seva web com una artista indisciplinada que projecta la humanitat cap a un món transespècie, entre la realitat i la ficció. Tu com traduiries això en un llenguatge col·loquial? És a dir, com és el teu treball? Com són les teves creacions?
Les meves creacions, jo sempre estic treballant a partir de narratives o imaginaris del futur, que pot ser un futur pròxim o un futur més llunyà,
sí.
Però són sempre narratives imaginàries del futur i sembla molt important d'apropiar-se d'aquests imaginaris i fer que alguna cosa que doni ganes, no? No sé com dir... O sigui,
esperançador? Positiu? O no sé si ho interpreto bé.
Joyful? Com seria joyful? Seria joyeux? Sí, alegre.
feliç. Sí,
és que feliç alegre. Com alegre, no?
Sí.
Sí, con una fuerza, uh-huh. Com una força que ve de l'alegria, no?
Sí.
De les ganes,
sí.
Del desig, d'algú, de... Una força, una... que seria solar, no sé com explicar-lo.
Bueno, ens ho podem imaginar.
I les creacions són principalment... parlaré una mica en castellà, perquè si no és que m'he atras com...
Bueno, estàs fent un esforç perquè normalment sí. Parles francès.
Sí, parlo francès tot el rato i a vegades parlo en castellà i a vegades parlo en anglès. Però és molt raro que parli català. I llavors em costa una mica, m'agrada doncs, molt, però
escolta,
em costa una
escolta, amb tota
la
llibertat del món, perquè et sentis i com et sentis més a gust.
Per explicar-ho millor, ho explicaré només en castellà un moment.
Vinga.
Pues mis creaciones son ficciones prospectivas, ficciones y narraciones de futuros próximos posibles, donde imagino otras maneras en el cual el mundo podría ser, en el cual podríamos coexistir con las otras especies, con las otras formas de vida, otras maneras de representar lo que sería lo humano o los límites de lo humano, otras maneras de relacionarse con la tecnología y con la técnica. Y principalmente es eso. Y estas narraciones o estas ficciones toman forma de espectáculo. Principalmente espectáculos entre teatro y danza. Y también muchas veces instalaciones o obras de arte digital.
Mm-hmm.
Que son como las dos zonas en las cuales transito, se difunden lo más mi trabajo, que sería entre el arte contemporáneo, arte digital y lugares de teatro o escena pública.
Uh-huh. Ara ho has explicat, els teus espectacles combinen aquests diferents elements, des de la poesia, la coreografia, les tecnologies digitals, o sigui, combinen molts elements. I el discurs que vols transmetre, quin és?
Pues depèn de cada obra. Depèn de cada obra. Per mi, lo més important sempre hi ha un hilo rojo, ¿no? El hilo rojo seria la idea de emancipació, o sea, com encontrar espacios de libertad, pero en todo, como la manera en cómo nos proyectamos. Para mí, la cuestión de poderse apoderar de un futuro, poderse apoderar del imaginario de un futuro es completamente político, ¿no? Es decir, cuando te depende de en qué lugar de la sociedad estás, se te impide pensar en el futuro, se te impide, o sea, se te roba la posibilidad de proyección o de imaginarse o de sentirse propietario de su futuro, ¿no? O de abrir los... Y entonces para mí es como una posición muy política de decir, para empoderarse, para liberarse, para, bueno, abrir las dimensiones de la realidad, abrir las posibilidades de uno, y es muy importante apropiarse de tecnologías, apropiarse de la ciencia, apropiarse de los saberes, apropiarse de los imaginarios y apropiarse de los futuros. Y no de una manera como... y de idea de propiedad privada, pero apropiarse como...
Que no em diguin el que he de fer i com ho he de fer.
Que, no
que sigui jo qui ho decideixi,
que no? Que no som consumidores de esto, somos también creadores y co-creadores de esto, ¿no?
I això també és el que explica The Bad Witch?
No, d'alguna manera sí, sí, sí.
Sí.
Sí. The Bad Witch és un grup de música transespècie, que se llaman ellos mismos transplanetary beings for transplanetary futures, y se llaman a ellos mismos como especie transplanetaria porque dicen que comen sol. Bueno, lo explico mejor. The Bad Witch es un grupo híbrido, están hibridados, son humanos que para buscar una manera de resiliencia.
Uh-huh.
Se hibridaron con las malas hierbas. Y entonces se hibridan con las malas hierbas y son mutantes, especie de híbridos, monstruos entre lo humano y lo vegetal. Y entonces estos seres, que son transespecie, porque lo que proponen es que las especies tienen que hibridarse para ser más resilientes, porque lo que dicen en principio es, el humano no es sexy, porque lo que es sexy es tener potencia de futuro. Lo sexy es la potencia de futuro. Algo que tiene sexy es porque tiene una capacidad, como un futuro, una posibilidad de futuro en potencia, que lo contiene, lo que sea, ¿no? Un cuerpo sexy, un algo sexy, un imaginario sexy, es porque hay una potencia de posibilidad de futuro, ¿no? Que se abre. Y lo humano ya no es sexy, porque se le está quedando un poco sin potencia de futuro, ¿no? Se está como cerrando el futuro a sí mismo, sobre todo en las cuestiones de ecología y en estos imaginarios tecnosolucionistas del futuro y tal. Y entonces dice, pero en cambio las malas hierbas tienen una resiliencia enorme, ¿no? Saben, saben cómo sobrevivir en cualquier circunstancia, en cualquier situación, se agarran ahí, abren el asfalto, lo rompen, lo quiebran y surgen y como resisten, ¿no? Tienen una forma de resistir a toda condición, a toda situación que es un ejemplo. Y entonces ellas lo toman como ejemplo y dicen, bueno, pues si lo humano, lo parte de humano, lo hibridamos con la parte de la mala hierba, igual ganamos más potencia de futuro y entonces seremos más sexys, porque su objetivo es ser sexy.
Déu-n'hi-do, ¿eh? Que és profund, això, ¿eh? De totes maneres, Rocío, aquest espectacle que primer va passar per Madrid, també ha passat per París i que finalment va venir a Barcelona, trobes diferències en com ho rep el públic en un lloc o un altre?
També ha estat a Suïssa.
Sí, a Lausanne?
Sí. A Lausanne, sí, sí. Diferències... bueno, yo a mí me agrada mucho la Europa.
Sí.
Y creo que hay algo que existe como europeo. Aunque Suiza no sea Europa, bueno.
Ahí, como a la frontera.
En el ambiente lo es un poco, ¿no? O sea, culturalmente lo es.
Sí.
Y la verdad es que circulo mucho en Europa con los espectáculos y hay algo como común europeo, que se puede reconocer como europeo, que sería que la diferencia no es tan grande como cuando vas a India o vas a África del Este o...
Un altre continent.
Bueno, un altre continent. Ja, veus que sí que ha canviat moltíssim la recepció, no? O quan he estat al Marroc, la manera d'estar del públic, que parlen, que interactuen, que se levanten, que, ¿sabes? Són molt actius. Ara que la manera, les convencions de ser...
Les bones maneres, la bona educació, clar.
D'aplaudir al final, de no parlar, de no sé què, de no fer soroll, de no ballar, de no aixecar-se, de no insultar i tal, pues és molt comú a Europa. Entonces, no hay unas diferencias así como abismal, pero sí que és diferent una mica, perquè no, les referències que estan incloses a l'espectacle, perquè, per exemple, a l'espectacle hi ha referències a Son Goku, que fa un kamehameha i tal, fusion i tal. I hi ha referències a, no sé, a algunes músiques, hi ha referències a Mala hierba nunca muere, a un momento dado, coses així. Bueno, Mala hierba nunca muere té sentit aquí, no? Ara que Mala hierba nunca muere, quan lo dices en
un altre lloc, en ja no és el mateix. Dia,
pues, lo encuentran interesante, pero no resuena de la misma manera. Entonces, cuando utilizas referencias culturales, sí que es difícil tener referencias culturales que hablen igual en cada lugar. O en todo caso, yo noto que resuenan o que la gente se ríe o hace como, reaccionan en diferentes...
Sí, sí. Estem arribant al final, Rocío. Això passa molt ràpid, eh?
Sí, hablo mucho.
El temps a la ràdio. No, però perquè tens coses a explicar i vols que hi arribin, no? Que la gent les entengui. Tens algun projecte així a curt o mig a termini?
Molts. Tinc molts projectes.
Molts.
Sí. I estem fent un projecte, bueno, l'obra de Bad Wits, l'idea és que és una obra transmèdia i entonces se formaliza por diferentes formatos, ¿no? Está el espectáculo concierto, pero ahora estamos preparando el disco que va a salir, estamos también preparando una instalación interactiva que se presentará en Suiza, en Italia, y espero que pueda venir también aquí a Barcelona más tarde, para 2025. Estoy preparando otra pieza de teatro nueva que se llama Otredades.
¿Otredades?
Otredades. Sobre lo otro. Y otredades y malentendidos.
Aquí tens molta teca. Tens molta teca. Escolta, Rocío, ens ha agradat molt que hagis fet un forat a la teva agenda per venir a visitar la emissora de la teva ciutat. Esperem que no triguis tant a tornar, o com a mínim que puguis venir a la ràdio a explicar-nos tot això que fas.
Escolta.
Ha estat una conversa interessant.
Amb plaer.
Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Bon dia.
Bon dia.